a la playa con una.
Notícies en xarxa. Bon dia, són les 11, us parla Pili García. Els treballadors d'Eulen tornaran a la vaga a partir del 8 de setembre. Convoquen aturades d'una hora al matí i a la tarda, cada divendres, i anuncien que s'oposen al laude d'obligat compliment. L'Assemblea de Treballadors d'Eulen ho ha decidit per unanimitat, per 115 vots a favor, cap en contra i cap abstenció. A més, el comitè de vaga entrarà al Tribunal Suprem un escrit en el qual s'oposen al laude d'obligat compliment que està preparant l'àrbitre designat pel govern espanyol. El consideren il·legal i reiteren que no es compleixen les condicions necessàries per aplicar-lo. Només desconvocaran l'aturada si l'empresa es fa enrere o si el laude obliga Eulen a fer-ho. També denuncien que l'empresa ja ha publicat una oferta de feina per a 100 persones. Els treballadors d'Eulen van suspendre la vaga indefinida que va començar el 14 d'agost pels atacs a Barcelona i Cambrils. I ahir es va tancar la 35a edició del Festival Es Dansa, de música i dansa d'arrel tradicional de les preses. Aquest poble garrotxí ha aconseguit un any més atraure més de 10.000 persones al llarg d'una setmana per gaudir de propostes molt variades en tots els àmbits de la dansa d'arrel tradicional, local i internacional. Guido Sengariotti, Radio La Vall.
Notícies en xarxa.
Bon dia. Com ja és habitual, al festival hi han participat companyies d'arreu del món, de països com Mèxic, Nicaragua, l'Iran o Guinea-Bissau. Però respecte a les propostes més recents, destaca la consolidació dels itineraris. En aquesta edició s'ha dedicat un itinerari a la Jota, amb la participació de Miguel Ángel Berna, un dels referents en aquest àmbit. El director de Les Danses, Jordi Foses, fa una valoració positiva de com s'ha desenvolupat el festival.
Molt contents de com ha anat tota la setmana, de com s'ha anat desplegant tota la programació, totes les línies i tots els propòsits d'aquesta edició, no? En quant a xifres, hem superat els 10.000, que era la xifra que havíem superat l'any passat, per tant, això per nosaltres és bo, vol dir que acostem a la dansa d'arrel tradicional a més gent, per tant, és positiu, no? És un dels nostres objectius.
També han tingut bona acollida els espectacles de dansa en diàleg amb el paisatge. S'han traslladat concerts i actuacions a indrets emblemàtics de les preses, com el Clot de l'Infern o l'Ermita de Sant Martí del Corb. I per lligar-ho tot, el paper de desenes de voluntaris que han portat a terme les tasques logístiques necessàries per fer realitat un festival que ha apropat la dansa d'arrel tradicional a més de 10.000 espectadors.
I l'Ajuntament d'Abrera dona suport a la campanya de donació de sang Amics per Sempre, impulsada pel Banc de Sang i Teixits, que tindrà lloc aquesta mateixa tarda al municipi. Anabel Gómez, Radio Abrera, bon dia.
Bon dia. L'objectiu d'aquestes campanyes que es fan a l'estiu és mantenir el nivell de reserves de sang en una època a la que per les vacances i els canvis d'hàbits s'acostumen a baixar. Enguany, però, aquestes reserves s'han mantingut gràcies a l'increment de donacions que es va produir a motiu dels atemptats a la Rambla i Cambrils. Marta Hernández és la tècnica de promoció del Banc de Sang al Baix Nord.
La situació durant tot l'estiu ha estat bastant bona, no? Per ser un estiu, doncs hem tingut reserves suficients, inclús el dia, com tu deies, el dia de l'atemptat, no? Que malauradament, doncs, va haver-hi moltes persones que van necessitar sang, les reserves estaven bé i es va poder atendre a la gent sense cap tipus de problema, gràcies a que durant tot l'estiu, doncs, els donants van venir a donar sang. Aquests dies sí que es va demanar, sobretot, que la gent no s'oblidés de venir a donar sang, no perquè hi hagués una emergència, sinó per mantenir les reserves en un bon estat. I sí que hi ha hagut un increment de les donacions durant tots aquests dies.
Recordem, aquesta tarda es podrà col·laborar amb la campanya de donació de sang Amics per Sempre de 5 de la tarda a 9 del vespre a la unitat mòbil que s'instal·larà a la Rambla Torrentet d'Abrera.
No tanquem per vacances. El magazín d'estiu de la xarxa de comunicació local amb Ràdio Palamós, Ràdio Vilafant, Ràdio L'Escala i FEM Girona.
Les 11 i 4 d'aquest dilluns 28 d'agost de l'any 2017. Per si no ho sabeu, us acabo de connectar o, curiosament, el vostre dial de la ràdio ha canviat i ha vingut a petar a la nostra sintonia. Esteu escoltant el No tanquem per vacances, un projecte de la xarxa de comunicació local que fem conjuntament a Ràdio L'Escala, Ràdio Vilafant, Ràdio Palamós i FEM Girona. De seguida saludem a Bàrbara Julve. Ella és periodista, però a més ha escrit un llibre que es diu On em portin els ametllers. De seguida descobrirem la seva història. A Abans, però, hem de descobrir un nou racó de la província de Girona, un racó que us proposem per perdre-s'hi i, per què no, doncs, gaudir del medi ambient, de l'entorn, del paisatge i de la companyia. Si ho voleu, amb la Cristina Cantal. Una miqueta de música amb els Masoni, que avui actuen, i també acabarem amb el món del YouTube, coneixent la història d'un noi de només 15 anys que ha aconseguit fer-se un forat dins de tota la voràgine tecnològica i crear el seu propi canal amb molta expectació. Ens ho explicaran des de Ràdio La Scala. Abans, però, els racons de la Cristina Cantal.
Racons. Passegem pels indrets més carismàtics de la província de Girona amb Cristina Cantal.
El millor paisatge volcànic de Catalunya i probablement d'Espanya el trobem a la Garrotxa. Es tracta del parc natural de la zona volcànica que compta amb uns 40 cons volcànics i unes 20 colades de lava. El sol i el clima proporcionen una variada vegetació, amb alzinars, rouredes i fagedes d'excepcional valor paisatgístic. En Xavier Puig, director del parc natural de la zona volcànica de la Garrotxa, ens convida a descobrir aquest racó.
Del parc natural de la zona volcànica tothom coneix segurament per ser les zones més populars i els pols d'atracció tradicionals de les visites, la zona central, és a dir, la zona de la fageda d'en Jordà, la zona del volcà de Santa Margarita, la zona del volcà del Croscat. Però hem de pensar que el Parc Natural de la Zona Volcànica té 15.000 hectàrees, i 15.000 hectàrees repartides en 11 municipis. A part de la protecció pels valors volcànics, la zona volcànica va ser protegida també pels seus valors paisatgístics, i per tant, en aquests dos pols hem de suposar que tenim molts altres indrets dins a la zona volcànica tant o més atractius que aquesta zona central. I en aquest sentit podem parlar de zones com el Molí Fondo, a Sant Joan les Fonts, la ruta de les Tres Colades, tot situat a l'entorn del Fluvià i a l'entorn del nucli de Sant Joan les Fonts, que una mica agrupa tant valors paisatgístics com valors d'interès geològic de primer ordre. Però també ens en podem anar a l'altra banda del parc, és a dir, la banda de Sant Feliu de Pallerols, per exemple, tota la vall de Sant Iscle, els entorns del Brugent, tot unes rutes marcades amb fons, tota la zona de la Salut. I seria una mica el contrast entre la zona nord del parc, en aquest cas Sant Joan les Fonts, i la zona sud, que seria la part de Sant Feliu de Pallerols, les Planes, que segurament són indrets bastant menys coneguts. Reivindicar també la zona de Castellfollit, però possiblement abans tots teníeu molt més present Castellfollit perquè hi passàvem amb la carretera. Ara, des que tenim la variant, potser és una zona que s'ha quedat més al marge i penso que és una zona que, clarament, paisatgísticament molt potent i que s'ha de reivindicar. Per tant, jo el que proposaria al visitant és una mica fer l'exercici d'abandonar els tòpics tradicionals de la zona volcànica i atrevir-se a buscar informació, intentar buscar aquests altres indrets que de veritat que són molt atractius i us encantaran.
Avui hem descobert el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, un gran racó per descobrir de la província de Girona.
Quan el sol s'amaga entre els terrats, quan el cel s'encén amb taronges i daurats.
És la música dels Masoni. Avui actuen a Rupià, a la Bertina Fest, un esdeveniment musical que us proposem també, com a mínim, si no podeu visitar-lo, informar-vos-en i donar-hi suport d'alguna manera, per exemple, fent-ne difusió. Amb aquesta cançó arribem al punt de les 11 i 12, aproximadament, i de seguida connectem amb Bàrbara Julve. Amb ella mantindrem una bona conversa, segur, fins a 2:15 aquí. Ara no tanquem per vacances.
La pols que s'ha ordenat en mi va arribar de molt lluny i serà part de planetes que encara no han nascut. quan em trobo sola dins el bosc. Tant me fa qui trist per ser el teu espòs. Sento que jo sóc part d'un tot que m'abraça. Els estels m'expliquen l'infinit. Quan em fico dins el mar a mitjanit, sento que jo sóc part d'un tot que m'abraça. La pols que s'ha ordenat en mi va arribar de molt lluny i serà part de planetes que encara no han nascut. La pols que s'ha ordenat en mi molt lluny i serà part de planetes que encara no han nascut.
No, no, no. No tanquem per vacances.
Bàrbara Julve, què tal? Molt bon dia.
Què tal? Bon dia.
T'agrada aquesta cançó, aquesta música o no? T'agraden els Mazzoni?
Sí, m'agraden molt els Mazzoni. Vaig tenir ocasió d'entrevistar-los una vegada i la veritat és que són gent molt propera, molt pròxima, més profunda. Sí, és molt el meu estil.
Escolta, quina sort tenim, de fer la feina que fem i de poder conèixer a gent interessant.
Sí, de vegades apareixen persones, personatges que realment et fan veure la vida d'una altra manera. Sí, sí, és un privilegi. La veritat és que si coneixes gent, no, amb tot tipus de gamma, no? De personalitats.
De fet, hi ha gent que et fa veure les coses d'una altra manera com tu la tenies concebuda inicialment i també les coses que et van passant, és a dir, les experiències que anem acumulant. Una miqueta és el que avui ens porta a acumular.
Exacte, sí. A vegades la vida et proporciona situacions, vivències, que per res del món t'esperes i de dins teu ha de sorgir alguna cosa, no?, que s'assembli a la fortalesa per tirar endavant, perquè, si no, realment, com ho fas per encaixar aquests cops tan durs, no?, que a vegades arriben, que no t'esperes, esperes vida, t'arriba la mort i dius, i ara què faig jo amb això? En el meu cas vaig canalitzar-ho a través de l'escriptura d'un llibre i això em va obrir tot un ventall, no?, de possibilitats, primer per mi, per treure tot aquest món intern que jo tenia dintre, de sensacions, sentiments, de buidor, sobretot, i després pensant, doncs, ajudant a d'altra gent que també s'hi hagi pogut passar per experiències similars.
La Bàrbara Julve és periodista, ella és banyolina, gironina, i com deia ella mateixa, va intentar traduir tots els seus sentiments dins un llibre, que ja hem dit el títol, es diu On em portin els ametllers, i que gira al voltant, per cert, editat per Editorial Gregal, i que gira al voltant de la mort gestacional com a punt de partida. Vaig pensar en tu l'altre dia perquè vaig llegir una notícia al diari de Girona, si no vaig errat, sobre un grup d'infermeres que una persona que havia viscut una situació semblant li van fer un obsequi i es veu que això doncs, li va servir, suposo que de suport, per bueno, superar una situació que entenc que ha de ser molt complicada de superar, tot i que trobis en un llibre l'espai de reflexió i de compartir pensaments necessari, però ha de ser molt difícil de superar. Estem preparats per això?
Jo no ho sé si estem preparats. Jo diria que no. En un fet com aquest, quan quedes embarassada, el que esperes és il·lusió, no? T'imagines, no?, la carona del teu fill, els veus a l'ecografia, prepares, no?, el moment, vas a comprar les coses, la robeta. Tot el dia penses en positiu en això i per res del món esperes que t'arribi de sobte una complicació. Hi ha dones que sí que tenen, no?, esclar, embarassos de risc i sempre hi ha aquesta idea que et ronda, però en cap cas t'esperes una cosa així. Per tant, jo diria que no estem preparats, no? Estem preparats per esperar vida, el cos es prepara per aquesta vida, té un seguit de transformacions i de cop i volta aquesta vida s'esfuma, s'esvaeix i tu et quedes, és que no només buida per dins a nivell físic, perquè ja no tens el teu fill al ventre, la teva parella tampoc, no?, el té, sinó a nivell de sentiments més interior, arribes a casa amb una sensació de i ara què, no? De buidor més absoluta. Jo no recordo haver viscut una sensació tan íntima, tan profunda, de pèrdua de referents, de una sensació de que res té sentit, no?
Sensació d'injustícia, Bàrbara?
Sí, de per què a mi? Per què a mi? Et quedes molt i et fas molt aquesta pregunta, no? Per què m'ha passat a mi això, no? En el meu cas, si tot anava bé, per què de cop i volta, no? Una complicació d'un dia per l'altre ho altera tot i entres a l'hospital, com va ser en el meu cas, pensant doncs, que no era res i que me podien enviar cap a casa i que les coses doncs, ja es tornarien a posar tot. I m'ingressen, en principi, per 48 hores, amb repòs absolut, i a la tarda mateix, ingresso al matí, i a la tarda em poso en contraccions de part, però és que no era un part, era un avortament espontani. I llavors, la teva ment, el teu cos, no entén res, no entén res. I de cop i volta tot es precipita, i aleshores aquí intervé, no?, la feina, la bona feina que han de fer, crec jo, aquestes persones que treballen als hospitals, llevadores, ginecòlegs, ginecòlogues, que te fan aquest acompanyament un cop s'activa aquest protocol del gestacional, perquè com a mínim ajudin a no agreujar més aquesta situació per la que passes tu, per la que passa la teva parella, i te facin un acompanyament. Simplement t'expliquin què és el que va passant, vagis prenent decisions que són dificilíssimes en un moment que no saps ni per què, ni com, ni què serà de tu, una sensació dura, però que ens fa forts.
Ara em diu la Mercè Mainé, a través del WhatsApp que tenim els companys del programa, diu que les infermeres de l'hospital aquest de Tarragona li van regalar l'empremta de la petjada del seu nadó que havia perdut. Insisteixo, en un fet doncs, que segur que li va servir a aquesta persona per bueno, superar potser una miqueta millor tota aquesta situació. Tu has dit una cosa que és una situació per la que no estàs preparat. En definitiva, em fa pensar si en aquesta vida ens preparem o ens preparen per massa coses, tenint en compte la imprevisibilitat de la pròpia vida.
Exactament. Penso el mateix. A vegades ens preparen per grans coses.
És que sembla que està tot predefinit. Tu has de ser, tu has de voler fer, passar... Tu... I, hosti, i al final, és que una cosa... Jo t'ho dic també perquè trobo que ahir algú em preguntava, ostres, però d'aquest tema pararàs en un programa d'estiu? Dic, sí, per què no? I quan feia la reflexió deia, ostres, digue'ls-hi a les persones que van perdre un familiar fa una setmana i mitja a Barcelona quan tot anava bé i tal, i es pregunten per què. O jo, per exemple, la sensació que vaig experimentar també quan el meu pare va faltar, i penses, i per què? Ostres, al final t'estàs preparant per tot i tot és res alhora.
Sí, a l'escola, quan estàs embarassada, et donen instruccions, t'aconsellen de què és el que et pots comprar que et vagi bé, com has de ser una bona mare, però aquest fet de que pots perdre la criatura i com afrontar això, ningú te dona les claus. T'hi trobes quan t'hi trobes i després vas improvisant sobre la marxa. I és bo que parlem d'un tema així. Per què? Doncs perquè passa, perquè existeix, perquè hi ha dones i parelles d'aquestes dones que viuen un procés així. I per què no se n'ha de parlar? És un dol. Penseu que socialment no està reconegut i públicament tampoc no està expressat. Llavors, penseu que, per exemple, en quant a xifres, hi ha més de 1.000 morts perinatals, és a dir, morts de fetus i de recents nascuts a l'estat espanyol, segons l'Institut Nacional d'Estadística, i 500 nadons que no es declaren. És a dir, que estaríem parlant de 1.500 nadons a l'any i no es declaren perquè els tràmits per declarar una mort a vegades són durs, són complicats i ho fan més difícil. Llavors els pares opten per no declarar-ho. Si no hi ha xifres, no es poden fer polítiques de prevenció, no es poden fer bons protocols. Protocols per alleugerir aquest dolor, perquè el dolor hi segueix sent, però sí, més no, per acompanyar una mica en aquest procés que passa per totes les fases, no? Des de la ràbia, l'odi, de per què una situació així, el rancor, i finalment es va madurant, processant, fins que emergeix amb l'acceptació, si és que algun dia arriba, però és que aquest és el camí, és que no hi ha altre.
Mm-hmm. Com a periodista, tens la sensació que el fet de que en els mitjans de comunicació tampoc hi hagi... És a dir, ja no parlo d'aquest cas concret, eh? És a dir, aquesta setmana passada vam tenir una tertúlia sobre el codi deontològic, el fet de com es tractaven determinades informacions, etc etc. Clar, vulguis o no, aquestes morts prenatals tampoc apareixen de manera... sovint. És a dir, jo, per exemple, aquesta xifra que tu donaves, aquesta notícia, jo no en tenia constància. Creus que, no vull dir normalitzar, però sí el tractar aquest tipus de coses, potser ens ajudarien a tots a ser una miqueta més conscients de que aquesta realitat també existeix?
Exacte, que aquesta realitat també existeix, que és visible, palpable, que hi ha gent que passa. Ajudaria, si es tractés més, a fer més visible aquesta problemàtica. Arran del llibre, sí, s'ha parlat més de tot això, però fa falta encara molt més. Hi va haver unes jornades fa un any que van fer aquí a Girona, que es deia Trencant el silenci, que organitzava l'associació Bressols, que hi ha aquí a Girona, precisament amb aquest lema, Trencant el silenci, una cosa que passa tant de temps i que no se li ha donat veu. Doncs si surten els mitjans de comunicació, se'n parla, i si hi ha debat, segur que es poden fer molts canvis i molt bones polítiques, no?, per ajudar a que tot això doncs, millori, no? Sí, sí, jo penso que sí.
On t'han portat els ametllers?
Els ametllers m'han portat
Després de tant de temps, eh?
Sí, m'han portat per racons de mi mateixa que ni m'esperava escriure un llibre, una cosa que va començar com una espurna, com una idea de que tenia ganes de sortir de l'encotillament dels mitjans de comunicació i que em va endinsar, no?, en un món molt literari, però també m'ha portat a conèixer persones, a ciutats que no havia anat, a fer presentacions de llibre, a rebre propostes, no?, de participació a xerrades o congressos, explicant una mica la meva experiència, que no deixa de ser un altaveu del que li passa a moltes dones, perquè quan a mi em va passar la gent em deia és que a mi també m'ha passat, o a la meva germana, o a la meva cosina, i molta gent comprava el llibre i deia, mira, aquest és per mi, però aquest altre és per una persona que també li ha passat, perquè a veure si pot acompanyar-lo, no?, en el procés. Per tant, és un dol que hi és, unes experiències que passen i que existeixen. I la societat no sap com respondre. Bonament, la gent et diu, no el coneixies, era petit, ja en tindràs un altre. Que era petit ni ja en tindràs un altre, tu volies aquell. És aquell a qui li havies dipositat totes les il·lusions. Bonament són frases que no fan més que entorpir-te en el procés, però per tant fa falta una cultura, no?, de veure què dir quan passa això. No sé, potser escoltant simplement i no cal dir res més, perquè prou dur, no?, el dol.
És igual que en les situacions quan vas a batllar algú i tens la sensació de que és obligatori dir alguna cosa a la persona o al familiar que queda, quan a vegades simplement amb una sola mirada, amb una sola abraçada ja n'hi ha prou. Veus la maternitat de manera diferent des de llavors, suposo?
Sí, la veig com un regal. És a dir, tenir un fill és com un regal. La veritat és que sí. En principi, la societat, no?, ho pinta com una cosa que forma part de la vida i que és molt accessible. Però no. Si passa algun imprevist, si hi ha complicacions, no arriba aquesta maternitat. No? Vaja, jo em sento mare igual, encara que no tingui el meu fill aquí físicament, perquè jo, el meu cos l'ha viscut, però sí que, esclar, és cert, no està aquí, no? Tot i que el porto sempre en el cor, en el pensament, i jo sempre dic que abans residia a la panxa i ara el tinc un centímetre més amunt, no? El tinc al cor i sempre està aquí. És una manera diferent de que m'ajuda, no?, a seguir endavant i a tirar endavant. I sí, per això la maternitat, no? Quan veig una mare amb un fill penso, quin regal, no?, més bonic poder culminar, no?, tot aquest procés i tenir ara aquí el teu fill i veure'l en braços, és, la veritat és que sí. Penso que les dones que tenen un fill, no?, és un absolutament un regal.
Bàrbara Julve, t'agraeixo moltíssim que ens hagis atès aquest matí, que hagis compartit amb nosaltres aquesta experiència, insisteixo, on em portin els ametllers d'Editorial Gregal, aquesta experiència personal que, per molt que pugui semblar allò extraordinària des del punt de vista de que passa poc, doncs ella mateixa ha dit que hi ha 1.000 persones que pateixen aquesta situació cada any a l'estat espanyol. Bàrbara, moltíssimes gràcies i que vagi tot molt bé.
A vosaltres, moltíssimes gràcies.
Va de lletres, la recomanació literària amb Montse Castaño.
T'ho vaig fer repetir dues vegades en aquell temps. El nostre amor s'havia tornat ja molt dolorós. Pensava que tu no m'estimaves i no sabia si jo et continuava estimant a tu. Llavors em vaig posar a riure i et vaig dir que no diguessis ximpleries. i al cap de 2 minuts ja ens estàvem tornant a barallar. Ara crec que sabies que l'època dels punts suspensius, que tant detestaves, havia arribat a la fi. Començaven els punts finals, com punyals, com bombones d'oxigen. La Blanca, una dona d'uns 40 anys, acaba de perdre la mare, una coneguda escriptora i editora barcelonina de personalitat desbordant. Amb un punt de bogeria impulsiva, com sempre, la Blanca decideix emprendre un camí terapèutic a la casa familiar de Cadaqués, acompanyada dels seus 2 fills, dels 2 exmarits, de l'amant actual i 2 amigues tan o més peculiars que ella. Un viatge que l'ha de dur a retrobar l'essència de la complexa relació que tenia amb la seva mare, tot buscant les paraules adients per parlar de l'absència i de l'enyorança, però també del plaer i de l'alegria de viure. Una novel·la plena de sensualitat, humor i desinvoltura. Aquesta és la sinopsi d'Això també passarà, de Milena Busquets. Una novel·la intensa de to autobiogràfic, alegre i divertida, però també immensament commovedora i emotiva. També Això passarà és una narració sobre la pèrdua, l'amor, l'amistat i el sexe. Milena Busquets va néixer el 1972 a Barcelona. Arqueòloga de formació, va treballar durant molts anys a l'editorial Lumen, l'editorial que va fundar Esther Tusquets, la seva mare, a començament dels anys 60 i que Random House va comprar 40 anys més tard. Al cap d'un temps va fundar la seva pròpia editorial, va escriure la seva primera novel·la, va treballar per una revista del cor i va ser relacions públiques d'una marca de moda. Actualment treballa de periodista, de traductora d'anglès i francès al castellà. Això també passarà, de Milena Busquets, editat per Amsterdam Llibres. Una novel·la inoblidable.
Doncs d'un llibre a un altre, d'una conversa amb una periodista que ha fet un llibre, a una recomanació que ens fa la Montse Castanyo. Fem una petita pausa i de seguida marxem cap a l'escala. La Lali Giné ja està preparada amb un noi molt jove que, tot i ser adolescent, ha aconseguit ja tenir una nòmina de seguidors molt important a través
del... Tu Pol González,
i de seguida coneixem la seva història.
Aquí, no tanquem per vacances. El magazín d'estiu de la xarxa de comunicació local.
Ruta 66, un programa de rock amb una certa predilecció per la música americana.
92.7, FM Girona. Escolta'ns.
Concerts de rock americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66 a Ràdio L'Escala, dilluns a les 8 del vespre i dimarts a les 9 del vespre.
Visites guiades a l'Escala 2017, Museu de l'Anxova i de la Sal.
L'anxova és un emblema escalenc que ha nedat durant generacions en aquesta vila marinera. Masle, Museu de l'Anxova i de la Sal, ofereix un llarg ventall d'activitats per submergir a tots els públics dins l'entorn i tradicions de l'Escala.
Ruta pel barri vell.
Masle ofereix una passejada pel casc antic de l'Escala per conèixer la seva essència. Sortint de l'Alfolí de la Sal, podreu gaudir d'aquesta ruta tots els dissabtes d'agost de 7 a 2 quarts de 9 de la tarda. El preu és de 5 euros per persona. Es recomana reserva prèvia.
Ruta marinera.
Passejada en barca per conèixer la història de l'Escala, la defensa contra la pirateria des de la Torre de Montgó i anècdotes narrades per pescadors. Aventures i emocions emmarcades per un paisatge geològic majestuós. Aquesta ruta es realitzarà tots els dissabtes d'agost, sortint a les 10 o 10 i mitja del matí davant de creuers Mare Nostrum fins a 1:15. El preu per adults és de 15 euros, de 3 a 10 anys 8 euros i de 0 a 2 anys gratuït.
Duna litoral de Sant Martí d'Empúries.
Passejada pel camí forestal d'Empúries, on es podrà observar la flora dunar i s'explicarà el procés de fixació de les dunes a finals del segle XIX. També ofereix una visita a l'interior de la Torre del Padró. Sortint del Museu de l'Anxova i de la Sal, es farà la ruta tots els dilluns d'agost de 10 a 12 del matí. El preu és de 5 euros per persona.
Ruta del camí de ronda de les Planasses i Bolroig.
Masle ofereix una excursió resseguint el camí de ronda litoral on es podrà admirar la flora i fauna autòctona, des de les Planasses fins a Illa Mateua. Sortint del Museu de l'Anxova i de la Sal, es realitzarà la ruta tots els dimarts d'agost de 10 a 12 del matí. El preu és de 5 euros per persona i cal vehicle propi.
Visites guiades a l'Escala 2017.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
El magazín d'estiu de la xarxa de comunicació local amb Ràdio Palamós, Ràdio Vilafant, Ràdio L'Escala
i Fem Girona.
Ràdio Descobrim. El reportatge sobre medi ambient, fauna i flora del territori amb el biòleg Josep Maria Daco.
Avui, amb el Ràdio Descobrir, ens anirem a Banyoles. Irem a fer una ruta molt fresca, una ruta que serà del gust de tots els radioients. En primer lloc, per començar, ens anirem a les Estunes. A les Estunes és en el municipi de Porqueres i és a mig camí de la carretera que circumval a l'Estany, passat el trencant de Rocacorba i en direcció a Mieres, trobarem un petit aparcament que ens indica les Estunes, on hi ha uns rètols amb una goja o fada o dona d'aigua que ens acompanyarà fins a l'inici d'aquest itinerari. Les Estunes són unes esquerdes naturals en la roca, per on es pot passar per dins, que estan formades per un material que és una roca de travertí, és una roca que es forma en la conca lacustre de Banyoles, que correspon a la precipitació del bicarbonat de calç que porta dissolta l'aigua, precipita a l'entorn de fulles, branquetes, i acaba formant una roca sedimentària i, lògicament, amb el temps, el gruix d'aquest material pot ser considerable. Doncs a les Estunes la roca es va dipositar en èpoques reculades i per el propi moviment del terreny s'ha anat esquerdant i ha format alguna fissura per on es pot fer una petita caminada per dins i és un lloc ombrívol i fresc i que ben segur us sorprendrà a tots. Un cop vist això, recomanem fer una altra cosa que probablement molta gent que ens està escoltant no l'ha fet, però sempre és bon per començar, que és agafar unes ulleres i anar a fer una cabussada a l'Estany de Banyoles per veure què hi ha en el fons. Això sí, hem d'anar a una de les dues zones on es pot fer. En concret, triarem
la fusta,
és una zona oberta a tothom, i en allà hi ha un petit baixador per entrar en l'aigua, i quan ens posem les ulleres i el tub, veurem una petita sorpresa. Quina és aquesta petita sorpresa? Doncs bé, veurem que sota l'aigua hi ha les tiges de les balques, canissos i altres plantes aquàtiques, i pel vell mig s'hi amaguen peixos juvenívols de l'espècie black bass, d'aquesta perca americana, que és una de les espècies introduïdes en l'Estany de Banyoles. Per tant, aquesta visió amb ulleres i tub, amb apnea, d'aquest fons, un fons molt clar, amb alguns black bass joves, i tot de balques i canyissos per allà al mig, és una imatge absolutament singular en el marc de les comarques de Girona que recomanem fer-la. I ja que estem a l'Estany, recordem que aquest estany és un estany càrstic, és un estany que està en un entorn calcari i que l'aigua de l'Estany de Banyoles prové de les precipitacions que cauen a l'Alta Garrotxa i l'aigua, via subterrània, va baixant i arriba a la zona de Banyoles, que toca amb una falla que posa en contacte material impermeable i l'aigua puja. Puja i dissol el material que hi ha en el fons, hi ha guixos, etc, etc, i per això l'Estany de Banyoles té alimentació subterrània, aquàtica, per tant, és una aigua clara, i hi ha alguns punts de molta fondària, de més de 90 metres de fondària, precisament per aquest fenomen càrstic que estem comentant. En l'Estany de Banyoles, és un estany que està a la xarxa Natura 2000, perquè, evidentment, té uns valors botànics, zoològics, paisatgístics excepcionals, i alhora també s'ha d'equilibrar amb tota la densitat d'usos que s'hi fan. Per això el bany està restringit en dues zones concretes, com aquesta de la caseta de la fusta que hem volgut esmentar. Podem fer la volta a l'estany, allà veurem diversos arbres de ribera. Un d'ells és l'àlber, arbre inconfusible perquè té l'escorça blanca, per això es diu àlber, i també perquè té les fulles de color verd en l'envers, però el revers és de color blanc. I per què són de color blanc? Doncs són, evidentment, per reflectir l'excés d'insolació que prové, també reflectida des de l'estany, i això és una protecció que té la planta de l'excés de llum. Però la mitologia ho explica d'una manera més simpàtica. Diu que l'Hèrcules, aquest heroi que es va fer encara més famós amb la pel·lícula del Disney, doncs un dels treballs que va tenir que fer va ser treure el Cacerbé, el Can Cerbero, aquest gos que té tres caps que vigilava l'infern. I, és clar, ell és un heroi, ho va poder fer, però va suar tant que quan va sortir va assecar-se el front amb les fulles del primer arbre que va trobar, i com que al revers de la fulla van tocar la front d'aquest heroi, d'aquest semideu, doncs van quedar per sempre més de color blanc per recordar aquesta gesta heroica. I també podem entretenir-nos a mirar la fauna, a admirar el que hi ha per allà, i recordem que l'estany de Banyoles està formant part del projecte Potamos, que és un projecte que consisteix en retirar espècies invasores de les zones aquàtiques de les comarques de Girona per tal que les espècies autòctones tinguin el seu lloc per viure sense la competència d'aquests invasors. Podem veure espècies com el blauet, que se li ha fet un cap gros i és un símbol per tots els banyolins. Podem veure gavians, podem veure una munió d'espècies aquàtiques i també, a tall d'anècdota, es poden veure espècies que la gent deixa anar o que s'escapen a anar de col·leccions privades. Podem veure oca egípcia i podem veure també un ànec mandarí, que és un ànec que té un aspecte de samurai. Atenció als aficionats al manga, perquè els pot recordar un ànec guerrer samurai. Una altra singularitat de Banyoles, o de la seva conca lacustre, que aquest any es va fer molt famosa, va ser el clot d'Espolla. Espolla del Pla de l'Estany i no de l'Alt Empordà. I en què consisteix el clot d'Espolla? Consisteix en que és un sobreixó que quan hi ha molt de subministrament d'aigua en l'estany de Banyoles per part d'aquestes pluges de l'Alta Garrotxa, quan hi ha un excés d'aigua, l'aigua, més enllà de sortir pels propis recs que travessen la ciutat de Banyoles, també l'aigua puja per pressió hidrostàtica i va sortint a una cota superior, que és el clot d'Espolla. És un estany que la major part del temps és eixut, però quan hi ha aquesta surgència d'aigua s'omple i dona peu a una situació de bassa temporània amb espècies molt singulars, com és el triops, és un crustaci molt antic, que a Banyoles en diuen la tortugueta, i que fa de bon veure. Aquest excés d'aigua, quan surt del clot d'Espolla, desguassa no a Banyoles i a la conca del Ter, sinó ans al contrari, se'n va cap al Salt de Martís, i, per tant, desguassa al riu Fluvià.
No tanquem per vacances.
I arribarem al final del programa d'aquest dilluns 28 d'agost de l'any 2017. No ho he dit avui, encara, però ara sí que ho faré i ho compartiré amb tots vosaltres. Avui comença el compte enrere del No tanquem per vacances. Just avui comença el compte enrere. 10 programes, bé, de fet, menys de 10 ja, perquè quan hagin passat aquests 20 minutets només en quedaran 9, d'aquest programa que us acompanyarà fins al 8 de setembre a través de les sintonies de FM Girona, Ràdio L'Escala, Ràdio Vilafant i també de Ràdio Palamós. Anem cap a l'Escala, de fet, per connectar amb la Lali Giné i un convidat molt especial que espero, això és una petició que faig jo, ja sé que no té res a veure el que habitualment ocupa els seus vídeos a la seva plataforma de YouTube, però no sé, podria fer un guinyo al programa, No tanquem per vacances, a la ràdio, en algun dels seus documents. Lali Giné, què tal, com estàs?
Bon dia, Carles. Bé, bé, estic molt ben acompanyada aquí, com deies, amb en Pol González, que és aquest noi de 15 anys, que és youtuber, i amb la seva mare, que també ens ve acompanyar, per explicar-nos des de l'altra banda com es viu ser la mare d'un youtuber.
Espera't un segon, Lali, perquè et sento amb una mica de ressò, és a dir, sento una mica d'eco, com si estigués a l'entrada d'una cova i digués Lali, 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 i venés allò ressonant el nom i també tot el que tu vas dient. Estem treballant per intentar solventar aquesta circumstància en una conversa en la que, com comentava la Lali, ens permetrà conèixer la història del Pol González. Ell és d'allà, de la vostra localitat, de la vostra zona.
Correcte.
I, de fet, té una edat sorprenentment jove per l'èxit que té a través de les xarxes socials, o en aquest cas a través del YouTube, eh?
Sí, sí, té 15 anys només. 15 anyets, encara va a l'escola.
Diguéssim, a l'institut, l'antic institut, vaja. I ja és tot un crac del YouTube. Si et sembla, anem a saludar. Bon dia, Pol.
Bon dia a tots. I bueno, encantat d'estar aquí amb vosaltres aquest programa i a veure què passa.
I també me saludem a la Sílvia Cajas, que és la seva mare. Bon dia, Sílvia.
Hola, bon dia a tots.
Bon dia. Pol, 15 anyets i ja ets tot un crac del YouTube, dels youtubers. Com es menja això? És a dir, amb aquesta curta edat ja tenim 13.000 seguidors.
Sí, bueno, per mi, estic molt content de tenir tots aquests seguidors, però per mi segueix sent com el primer dia i em sento exactament igual, no ho tinc cregut ni res per l'estil.
Com va començar tot plegat? De què et va sortir la idea d'estar a la xarxa i de començar a penjar vídeos? D'on surt?
Doncs bé, va sortir un joc que es diu el Clash Royale i bueno, jo estava molt enganxat, per dir-ho d'alguna manera, la veritat, jugava bastant, i veia gent que penjava vídeos d'aquest videojoc precisament, i vaig decidir jo també fer-ho, penjar vídeos, i bueno, al principi eren vídeos molt més pobres i tot, la gent no em seguia tant, però bueno, poc a poc vam anar fent.
De fet, tinc entès que al principi tenies una sèrie de seguidors, 100, 200, 300, però va haver un punt d'inflexió en què vas penjar un vídeo en concret saltant una pantalla dificilíssima en el joc, i a partir d'aquí es va disparar tot, no?
Sí, al principi, com tu dius, doncs només em seguien els meus amics més propers i poder alguna altra persona, però poca. I després, a partir d'un vídeo, penso que va ser el gener, que em va sortir el cofre legendari de manera gratis, que a més em va sortir mentre estava gravant, que has de tenir moltíssima sort perquè et passi, i a la gent li va agradar molt, es va fer com viral, per dir-ho d'alguna manera, i la veritat és que es van unir moltíssima gent a partir d'aquest vídeo.
Quantes hores hi dediques tu a fer això?
Doncs cada dia puc dedicar-hi unes 3-4 hores, perquè si penges el vídeo l'has de gravar, després l'has d'editar, que és el que porta més estona, i has d'estar mirant els comentaris i tot això, que porta molta estona, més de la que gent es pensa.
Això em porta a preguntar-li a la Sílvia com ho veus tu que el teu fill dediqui aquestes hores que hi diu, aquestes 4 hores...
Home, jo ho veig bé, perquè ell ja se sap dividir les hores d'estudi, ja sap el que primer és l'estudi.
Val, és a dir, això ho té claríssim,
sí,
eh? Que...
Sí. De fet... Té clar ell i jo.
De fet, Pol, em sembla que hi havia hagut una oferta de patrocini. Explica'ns una mica com va anar tot plegat i com està ara aquesta situació.
Doncs fa uns mesos em van contactar una empresa per veure si volia patrocinar-los, i jo vaig decidir que sí, que perquè en aquell moment no tenia massa material tampoc per fer els vídeos i necessitava una ajuda econòmica també, i vaig estar treballant un mes, però també com que havies d'estar mig obligat a penjar els vídeos que ells et deien i així, doncs vaig decidir ja no seguir amb el contracte i bueno, ja està, va ser un mes, la veritat és que va anar bastant bé, però ja està, vaig decidir no involucrar-me més.
I ara, més o menys, cada quant treus un vídeo? Cada quant el graves?
Penjo 3 vídeos a la setmana, sempre. Si puc, més, però gairebé, perquè no tinc tant de temps, però 3 vídeos a la setmana, quasi sempre.
I sempre són d'aquest joc, del Clash Royale?
Sí, la enorme majoria són del Clash Royale, és el que la gent del meu canal vol, és el que busca, i jo doncs és el que els hi donc.
Això és el que anava a preguntar, és a dir, quan tu graves un vídeo, fas un vídeo, el graves pensant en el que voldrà veure la gent, suposo, no?
Sí, clar, has de pensar doncs un bon títol per aquell vídeo, i abans de gravar-ho i això ho has de tenir clar de què faràs en el vídeo i tot, que pugui agradar a la gent, perquè la gent ja hi ha molta competència i busca ja doncs algú que sigui bo de veritat, per dir-ho d'alguna manera.
Ara que parles de la competència, amb qui et reflexes tu de youtubers? Qui seria el teu referent?
Doncs jo segueixo a moltíssims youtubers, perquè aprenc molt, sobretot, mirant-los, i jo, sobretot, miro gent, com es diu, un ByVirus, per exemple, que és un que edita molt bé i tot, que té milions de seguidors, i jo intento agafar algunes coses que m'agradin d'ell i també portar-les al meu canal, no copiar-les directament, clar, perquè has de tenir el teu propi estil, però, per exemple, en aquest miro bastant, m'agraden molt els seus vídeos i intento fer-ho més o menys per l'estil.
El teu objectiu és arribar fins a on?
Doncs sempre he dit que els 100.000 subscriptors és una xifra que m'atrau molt, la veritat, i doncs la veritat és que si arribo fins allà ja estaria, per mi, seria com un somni quasi. És molt difícil, encara queda bastant lluny, però jo crec que es pot aconseguir, així que 100.000 jo crec que seria l'objectiu.
I et poses un termini per aconseguir-ho, això? És a dir...
No, perquè mai se sap. Jo, per exemple, vaig estar 8 mesos per tenir 200 subscriptors i després, a partir d'aquest vídeo, vaig créixer molt, així que no te pots esperar mai res. No saps si serà d'aquí un any, d'aquí dos o d'aquí 4 mesos, no se sap mai.
El que tenim clar, suposo, mare i fill, és que això és un hobby, no?
Sí.
I, per tant, sí. El primer, com deies tu abans, Sílvia, són els estudis.
Sí.
I no sé si en el moment en què això pugui interferir o no en els estudis, s'acabarà el canal.
No, suposo que no, perquè ell és molt responsable, és un nen molt responsable i sap que també ha de sortir a jugar al carrer i que no és tot el dia estar a casa amb els vídeos, que ha de fer vida social i...
Però tu com ho veus? És a dir, les teves, o el teu àmbit, diguéssim, les teves amistats i tal, què et diuen quan els dius, no, és que el meu fill es dedica a gravar vídeos?
No,
a...
les meves amistats estan orgullosos, m'ho feliciten, diuen que en Pol és un crac, no, tothom està molt content.
I tu, Pol, els teus amics, què et diuen?
Bé, al principi era més com una broma, però així, ara hem vist que... realment hi ha gent que sí que em segueix així, i ja és algo normal perquè ja porto un any i pico amb això i ja és... sempre hi ha la brometa, poder, però és bastant normal ja.
M'has dit que l'objectiu és arribar als 100.000 seguidors, però un cop arribat aquí, què passarà? És a dir, clar, ara tens 15 anys, ets molt jove, però de cara en un futur, tu què vols ser de gran? Allò que... la típica pregunta.
Doncs a mi, per exemple, m'agradaria molt seguir amb això. Si vas tenint més seguidors, pots al final aconseguir-ho, però és bastant difícil. Si arribo als 100.000 seguidors, pues, allà pensaré el que vull fer. Ara no és el moment, jo crec. Ara fins ara he d'arribar allà i a partir d'allà es veurà si seguim amb el Clash Royale, fem una altra cosa o què passa.
Però tens clar que el teu futur passa per les xarxes socials, pel YouTube, per el que són les noves eines de comunicació, no?
Bueno, no tinc clar que sigui així, però tinc clar que jo vull que sigui així, per lo menos, i ho intentaré, i a veure si es pot fer o no.
Com graves aquests vídeos?
Doncs jo vaig començar un vídeo només amb el mòbil únicament i ja. Ara necessito un ordinador bastant potent, més o menys, després una càmera bona, un micròfon que vaig tenir fa poc, i després el mòbil, també és un altre mòbil més bo, necessita la gent més qualitat, i ara la qualitat és bona ja dels vídeos. Per exemple, necessito un foco, que sembla algo molt tonto, però la gent ho nota bastant, i amb això és amb el que gravo, bàsicament.
Què és el que fa que un vídeo pugui tenir 10.000 visites i un altre, en canvi, en tingui 100?
Doncs mai se sap, la veritat. Tu penses que un vídeo pot ser molt bo i poder no agradar tant, però has de pensar en tenir un títol bo, la miniatura, que és la fotografia que surt abans de pitjar en el vídeo, també ha de ser bona i atractiva, i no se sap, tu has de fer les coses el millor que puguis i algun vídeo pues, agradarà més i algun vídeo agradarà menys, i, bueno, mai se sap, la veritat.
Ens deies que graves o bé amb el mòbil, amb càmera, amb les eines que disposes, però, esclar, això suposa també una feina després d'edició, de muntatge i tal. Això d'on t'ho has après? És a dir, com has hagut d'aprendre a base de veure els vídeos o has tingut ajuda?
Doncs això és el que més costa, perquè, i és el que la gent menys valora, potser, perquè porta molt de temps i no es veu tant. Sobretot aprendre a fer servir els editors de vídeo i tot això. Jo ho he après mirant els tutorials que es diu, que són gent que explica com es fa i tot això. Els primers dies estava per editar un vídeo un dia, potser, però ara ja doncs, hem anat dinamitzant la cosa, diguem, i es fa més ràpid, però també es tarda bastant.
Com quan, més o menys?
Editar un vídeo d'uns 10 minuts pots estar 2 hores fàcilment, només per editar-lo, després has de fer la miniatura aquella, que també porta la seva estona, Així que sí, 2 hores i mitja, 3, és el que jo crec, més o menys.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Carles, no sé si em sents. Dic que, no sé, tinc aquí a la mare i a en Pol, no sé si tu tens alguna cosa a preguntar-los, algun interès, concretament.
No, amb l'àvia sí, però amb mi no. És que jo sóc molt vergonyosa.
Sí. Hem fet vídeos amb l'àvia, com diu, perquè sí que li fa més alegre. Bueno, és una persona més alegre i així. Perquè la meva mare també, òbviament, però davant d'una càmera és bastant diferent. I, bueno, la veritat, si algun dia vol, jo també estaré encantat de gravar-lo, però si no, tampoc la puc obligar, clar.
És més vergonyosa ella, eh?
Sí. En públic, sí.
Tu no, eh, Pol? Tu, endavant, eh? Hem vist, bueno, algun vídeo teu.
En Pol també és molt vergonyós, eh?
Sí. Home, doncs no ho sembla massa, eh? Veient els vídeos que penja.
Allà es deixa anar.
Sí, davant de la càmera sóc una altra persona, diguem, diferent. Al carrer, la gent no ve així. Sí que sóc més vergonyós. Amb els meus amics, doncs no, òbviament. Però sí que sóc bastant més vergonyós.
O sigui, et destapes. Quan hi ha les càmeres davant, et destapes.
Sí, podríem dir que sí.
No sé, quin és el vídeo que t'ha costat més de fer?
No crec que hi hagi un vídeo que sigui, ostres, el que m'ha costat. Probablement els primers, perquè això que et deia de l'estona que portava per editar-ho i tot això, que era moltíssima perquè no tenia molta idea, però no crec que hi hagi un vídeo que digui, hòstia, aquest m'ha costat molt, molt, m'ha costat la vida editar-lo, ni no.
Tens contacte amb altres youtubers com tu?
Sí, tinc contactes amb diversos, però, o sigui, no, del meu estil no són grans ni res, són com jo, així més humils. I fem, per exemple, ara una col·laboració, que és una lliga entre youtubers en aquest joc, que estem 6 youtubers, em sembla, i després sí que hi ha un que té 1 milió de seguidors, els altres són com jo, per l'estil, vaja. I la veritat és que se'ns va ocorrir la idea aquesta i és una bona manera de fer la col·laboració i entre tots pues, fer una lliga que agrada a la gent i així i donar-nos a conèixer més entre nosaltres.
Mira, la meva companya Mercè Mainé, que ens està escoltant des del cotxe, que no pot estar a la redacció, em pregunta si has fet algun crossover amb algun altre youtuber.
Sí, he fet amb un que es diu Aniquilo. Quan jo vaig arribar als 5.000 subscriptors, vaig contactar amb molts youtubers per correu a veure si algú podia, youtubers grans, per fer l'especial 5.000. I l'Aniquilo va ser el que em va contestar, que té 1.300.000 seguidors, em penso. I vam doncs, fer unes partides parlant amb la gent per l'especial. Va agradar moltíssim i aquest ha sigut el que he fet. Després he fet altres amb diversos més petits, com jo. Però sí, amb l'Aniquilo ha sigut el més especial, podríem dir.
Perfecte. Sílvia, digue'm, tu com veus tot aquest tema? Ella ha dit que el seu futur passa per aquí. No, potser no tant pel canal de youtuber, però sí pel de mitjans de comunicació nous, de les xarxes socials i tot això. A tu què t'agradaria que fos?
No, ell que faci el que vulgui, aviam, però té que estudiar, perquè això, no sé, és molt limitat, jo ho veig. Ell vol estudiar magisteri. Doncs el que ha de fer és estudiar la seva carrera. Si això li va bé, doncs millor. Però si no, ell ha de tenir la seva carrera i estudiar. I això ho té clar. A ell li agrada magisteri, doncs ha d'estudiar magisteri, el que ell li agradi, però ha d'estudiar.
És a dir, abans ens comentàvem fora de l'entrevista que havia tingut, i de fet ho has comentat ara aquí, havies tingut l'oportunitat de tenir un patrocinador, però les exigències et portaven una mica a dedicar-hi més temps del que et podies permetre o que et treia de l'estudi, no? Sílvia?
Sí. Li treia, clar, li treia moltes hores i no, tot i que ell és molt bon estudiant i treu bones notes, però clar, ha d'estudiar. És el primer.
I la feina, per exemple, em comenta també la Mercè, de community manager, t'atrau, per exemple?
No, crec. És que m'agrada això, per exemple, perquè és una cosa que tens tot tu al control, diguéssim, poder no va tan bé com a tu t'agrada a vegades, però ho portes tu tot absolutament i doncs fa més il·lusió, potser, així que jo crec que seguirem amb això, encara que no m'hi pugui dedicar, però que seguiré fins on pugui arribar-hi i ja està.
I sempre en el perfil de gamer, no? Que això és un altre concepte. Dintre sí. dels youtubers hi ha, suposo, diverses temàtiques.
Sí.
I tu has triat aquesta del gamer. Explica'ns una miqueta, per la gent que ens està escoltant i diu, ostres, què és això de youtuber, què és això de gamer?
Doncs bé, gamer és dins els youtubers, bàsicament, que són els que gravem vídeos per la xarxa de YouTube. Doncs els gamers som els que els gravem jugant a videojocs i comentant-los. Doncs jo vaig triar això. Bueno, òbviament no és algú que tu triïs i ja tinguis per sempre, pots canviar perquè és el teu canal. Però a mi m'agradava molt jugar a aquest videojoc, per exemple, i vaig pensar que era una bona idea jugar, perquè si és algú que t'agrada, sobretot, sempre va millor, sempre es nota. Així que, de moment, pues, seguirem amb això.
Hem de dir que a YouTube funciona una mica el tema de com més visites tens, també més es paga. Hi ha una part de una retribució
sí.
per aquestes visites, no? Et sembla bé? Aquest pagament és correcte o hauria de ser més?
Home, pues, si sigués més no em mentiré, no em queixaria, però clar, òbviament hi ha gent molt més gran que sí que doncs, cobra bé, jo suposo, no ho puc saber a ciència certa, però sí que més o menys ho pots intuir. Es paga, pues, sí, com has dit, la gent que entra i abans de veure el vídeo li salta un anunci o alguna cosa així, doncs allà et paguen, diguéssim, però... Per exemple, en el meu canal és algo quasi ridícul, jo crec, perquè la veritat no són precisament poques visites, jo crec, és bastanta gent, però clar, també has d'entendre que la gent que té milions de visites, si no, seria un milionari, vaja.
Doncs, Pol, Sílvia, moltíssimes gràcies per
haver-nos
acompanyat. Espero que tinguis molta sort amb aquests 100.000 seguidors, que sigui
gràcies.
Ben aviat,
a veure.
Però que no deixis els estudis, això sobretot,
sí,
eh?
Sí.
Carles, tot teu.
Festa Major de l'Escala 2017.
Un any més, l'Escala es prepara per a reunir petits i grans dins una celebració plena d'entusiasme, diversió, joc i esport, la Festa Major. Aquest esdeveniment ofereix activitats esportives, gastronòmiques i culturals al més pur estil escalenc. Dins d'un ambient de tradició i gresca, trobarem un gran i divers ventall d'activitats dedicades a la patrona de la vila. Amb les
primeres calors. Actes culturals. Dijous, 31 d'agost.
Presentació del llibre L'Alfolí de la Sal de l'Escala.
A les 6 de la tarda, a l'Alfolí. Tot seguit, a les 7...
Inauguració de l'exposició L'Alfolí de la Sal.
Altre cop, i no podia ser d'altra manera... a l'Alfolí de la Sal de l'Escala. Dissabte, 2 de setembre, dia de Santa Màxima, de les 10 del matí a quarts de 8 del vespre...
Jornada de portes obertes al Mac Empúries.
Tot el dia, de 10 a 1 i de 5 a 8 del vespre...
Jornada de portes obertes al Museu de l'Anxova i de la Sal. Encara tinc un rebós de
Ginebra d'allà a la nit. Sento... A l'Escala, peix de l'Escala.
Pregunta-li al mar, que ella respondrà. No et faci vergonya, pregunta-li al mar.
Quan vagis a la peixateria, compra peix pescat a casa. Reclama el peix etiquetat a l'Escala. Aquest és un missatge de la Confraria de Pescadors de l'Escala.
Quan vulguis no equivocar-te, pregunta-li al mar.
Tens un negoci a l'escala i no ets soci de l'UBEC?
Vine a la Unió de Botiguers i forma part d'una associació activa que treballa pel comerç de proximitat.
Fes-te soci de l'UBEC. Entra a ubet-lescala.org i et mostrarem els principals avantatges.
Amb el comerç viu, l'escala hi guanya. Guanyem tots.
A la plaça Major de Sant Martí d'Empúries, Cala Burger. Des d'aquest estiu, la millor qualitat en hamburgueses i cerveses artesanes. En ple nucli medieval de Sant Martí d'Empúries, la nova sensació gastronòmica d'aquest estiu es diu Cala Burger. Carn de primeríssima qualitat en les hamburgueses, producte de proximitat en la nostra tria de cerveses artesanes. Cala Burger, a Sant Martí d'Empúries, ja ho saps.